Avui és un dia important, és el dia 26 de juny i com cada any es celebra el Dia Mundial contra la Droga. En parlem amb el doctor Xavier Fàbregas, que és especialista des de fa més de 37 anys en el tractament d'addiccions. Doctor Fàbregas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de droga, dintre d'aquesta paraula, quin és el ventall que tenim amb aquesta nominació de droga?
Aviam, droga seria qualsevol substància que produeix canvis a nivell cerebral relacionats amb la necessitat de tornar-ho a prendre, amb una satisfacció en el moment del consum o amb una problemàtica en el moment de deixar-ho. És a dir, serien substàncies que creen aquesta addicció, aquesta necessitat de seguir-les prenent.
Malauradament, estem, doctor, rodejats de drogues.
Sí, i precisament el gran problema d'aquests últims anys és l'aparició de noves drogues, que on surten contínuament, a vegades no tenim temps ni d'acabar-les de conèixer, perquè és un negoci importantíssim a nivell mundial, és una de les maneres de fer diners de manera il·legal més esteses que hi ha, i cada cop més hi ha aquesta producció de noves drogues sintètiques en les que no arribem a temps moltes vegades de conèixer exactament els efectes quan ja estan provocant problemes.
Abans ho explicava vostè molt bé, tot allò que cregui addicció és droga, però tenim posada la mirada en un tipus de droga que no pas en d'altres que també creen aquestes addiccions. Per què hi ha aquestes diferències?
Aviam, hi ha hagut tota la vida, suposo d'una manera mal feta, una distinció entre drogues legals i il·legals, entre drogues toves i drogues dures, quan en realitat aquestes distincions no són científiques. Evidentment, l'alcohol o el tabac poden ser drogues molt complicades, amb moltes conseqüències. Parlem dels càncers, parlem dels fetges cirròtics, parlem d'una sèrie de problemes que estan relacionats amb substàncies que es venen legalment. I això ha sigut doncs una qüestió més de tipus cultural i de tipus econòmic. I després aquesta distinció entre les drogues toves i les drogues dures, que s'havia fet als anys 80 en relació a que es considerava droga dura l'heroïna, que era la que provocava en aquell moment sobredosis, que provocava molts problemes socials, i en canvi es considerava que el cànnabis era una droga tova, quan avui en dia és una de les que necessiten més recursos per atendre sobretot aquests nanos joves que han tingut problemes de molts tipus per culpa de fumar cànnabis.
Doctor, un addicte pot deixar de ser-ho o és addicte per tota la vida?
Un addicte pot deixar de ser-ho en el sentit de que si una persona ha canviat tots els seus funcionaments i ja no té necessitat de consumir, normalitza absolutament els seus comportaments i el seu dia a dia. És a dir, és com si consideréssim que una persona és militar perquè ha fet la mili. Si aquesta qüestió dels consums s'ha deixat enrere, si una, arreglant la seva vida, té unes relacions personals, unes responsabilitats, una manera de fer servir el temps d'oci que no sigui problemàtica, ja no podem dir que és addicte. El que sí és cert és que el que ha estat enganxat a una substància no la pot tornar a tocar. Però, excepte en aquest aspecte, amb les altres coses es pot fer una vida totalment normal. Jo fa 30 anys que no fumo i no em considero exfumador perquè he estat més anys sense fumar que els anys que vaig fumar. Per tant, com que no afecta el meu dia a dia, jo no puc dir que soc exfumador o no em poso aquesta categoria. Ara tinc molt clar, i afortunadament sense cap mena de lluita, que no tocaré un cigarret. Però està clar que aquesta seria l'única característica que queda en el temps, perquè les altres coses es poden normalitzar absolutament.
Addiccions i salut mental, una relació molt estreta.
Absolutament. Avui en dia parlem molt de patologia dual, que és l'associació de problemes de tipus mental amb el consum de substàncies, perquè hi ha una interrelació molt directa entre molts problemes de salut mental i aquests consums, que a vegades es fan per alleujar aquest patiment, a vegades són com desencadenants d'aquests consums, a vegades són elements que compliquen aquesta història. Però veiem molts casos on coexisteixen les depressions, els trastorns de l'ansietat, els trastorns trastorns per dèficit d'atenció, els trastorns límit de personalitat, els trastorns bipolars, amb consums de substàncies mantinguts amb el temps. Per tant, avui en dia seria difícil de tractar un pacient que no tingui alguna característica de salut mental més o menys rellevant.
Hi ha una part genètica amb el tema de les addiccions?
Sí, però no sabem encara identificar-ho d'una manera correcta. És evident que hi ha un pes amb elements de tipus genètic, igual que hi ha factors de tipus cultural o de tipus educacional, però no estan del tot resolts. Avui en dia sabem que amb algunes addiccions això tindria més pes, però també és veritat que si parlàvem abans de trastorns de salut mental, si aquests trastorns són predisposants pel consum, moltes vegades emmascararien quin pes té cada un dels elements, no? Què ve del problema de salut mental que té aquest component genètic i què ve del consum de substàncies.
Per deixar una addicció, el més important, imagino que com l'addicció de fumar, és dir fins aquí i tenir voluntat pròpia, no? Per molt que t'empenyin la resta, si tu no ho veus, no hi ha res a fer.
Aviam, està clar que la motivació és l'element primordial per poder-ho deixar. I jo et diré que després de 37 anys de treballar amb això, no he conegut ningú que se'n vulgui sortir de veritat, que no se n'hagi sortit. I això és tranquil·litzador en el sentit de que la comprovació del dia a dia és que la gent que realment vol se n'acaba sortint sempre. I aquesta voluntat comença a vegades per la necessitat. No és tant que vulguis deixar-ho, sinó que necessites deixar-ho, perquè aquests consums estan provocant una sèrie de problemes greus en el teu dia a dia. Tant a nivell salut, com a nivell relacional, com a nivell feina, com a nivell gastos econòmics, inclús problemes legals. Tot això representa doncs, aquests elements que apreten perquè comencis a pensar en deixar-ho. I a partir d'aquí, aquesta decisió es té que canalitzar de manera que realment es pugui fer. I s'han de fer dues coses. Una és desintoxicar-se, que és posar distància física amb els consums, és a dir, que no sigui una qüestió que es va repetint on recaus un cop i un altre, sinó que es pugui posar aquest distanciament per recuperar-se físicament, i després, i en paral·lel, fer aquesta deshabituació, que és aprendre a viure sense drogues amb una condició, que l'abstinència no és l'element final, no és el destí d'aquesta lluita, sinó que la lluita és ser més feliç sense drogues que amb drogues. Si aconseguim això, és molt fàcil no recaure, perquè ja tens una cosa que t'empeny cada dia a seguir lluitant, perquè has vist la diferència entre la teva vida d'abans, quan estaves enganxat, i la vida aquesta que estàs aconseguint organitzar i posar en marxa.
Importantíssim, doctor, abans d'acabar la nostra conversa, sensibilitzar des de ben petits, impulsar la lluita contra el tràfic i l'ús il·lícit d'aquestes substàncies addictives.
Sí, i hem de fer molt d'èmfasi amb el fet que no és un acte de llibertat, sinó que moltes vegades és una trampa on a darrere d'aquests consums hi ha màfies, hi ha tràfic de persones, hi ha corrupció, hi ha tota una sèrie de coses que desmunten aquesta mena d'ideal romàntic de les drogues i d'una forma de llibertat. I hem de tenir molt clar que és una manera de fer on ens condicionen, on entrem amb els ulls tancats i hauríem de tenir tota aquesta informació i totes aquestes ganes de saber exactament què representen aquestes drogues. I és una batalla més per aquesta informació que no pas pel tema de les prohibicions, perquè si prohibim una cosa que no s'entén, no aconseguirem arreglar res. S'hauria de fer tota aquesta feina de conscienciació i sobretot una cosa molt, molt important, que és desvincular l'oci del consum de drogues. Que no sigui només la manera de divertir-se el fet d'emborratxar-se o d'arribar a casa de quatre potes de matinada, perquè això no és el divertit. Al revés, és el més monòtom de tots. Si cada dia fas això, cada vespre que surts, això és la manera de divertir-se, és que no has provat altres formes que podrien ser alternatives i potser més satisfactòries.
Ha estat un plaer parlar amb vostè, doctor Xavier Fàbregas, especialista des de fa més de 37 anys en el tractament d'addiccions i fundador i director mèdic de Mas Ferriol. Gràcies i continuem lluitant contra aquesta lacra que és la droga. Gràcies, doctor.
Gràcies, Montse. Bona tarda. Adéu-siau.